Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa i acompanyats per Pol Hernández, estem disposats a oferir-los la nostra informació, la informació del nostre Bisbat de Tortosa. Ho fem en una setmana realment on han hagut molts d'actes, perquè certament el passat dilluns, ja que dic que celebrava el clergat de la nostra diòcesi, una festa molt bonica, una festa molt coneguda, la festa del Reservat. Una festa que vam voler compartir també amb alguns feligresos i demanar per les vocacions del nostre seminari. Perquè aquesta festivitat del Reservat precisament ens convida a traslladar-nos a tots nosaltres al seminari diocesà, que celebra i vol agrair els anys de vida que té aquest seminari en la nostra diòcesi. És l'aniversari, el dia de la consagració d'aquest edifici, d'aquest seminari, a Crist, sumo i eterno sacerdote, a Crist fet Eucaristia. Aquesta és la notícia que començava el dilluns, però també una segona notícia que ha visitat diferents poblacions de la nostra diòcesi. Es tracta de parlar de la visita de les relíquies de la Bernadet en Santa Maria del Mar, i van ser presents aquestes relíquies de la Bernadet, aquesta religiosa, no?, que va ser la que va tenir la gràcia de poder veure, vislumbrar la Mare de Déu de Lourdes, la que va rebre aquest missatge, el missatge de la Mare de Déu de Lourdes, i certament el fet de poder-la tenir aquí a la nostra diòcesi va fer que en moltes poblacions, com Vinaròs, Benicarló, també aquí a Tortosa, Móra d'Ebre, fos acollida en molta alegria. Va ser el passat dia 29, el dia en què va començar aquest recorregut de la visita de la Mare en aquest cas de les relíquies de la Bernadet en Benicarló, en una celebració molt nutrida, i a partir d'allí doncs diferents actes que van omplir de gom a gom pràcticament totes les esglésies i tots els llocs on es van celebrar aquesta celebració per commemorar una data realment tan bonica. I amb aquesta notícia, doncs, dir-los ja de que s'acosten confirmacions en diferents parròquies i també s'acosta ja el fi del temps litúrgic. I ara, avui, un dia especial. Avui parlem de missions.
En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informada.
Aquest mes d'octubre ha estat un mes en què el Papa Francesc l'ha dedicat, o ha volgut dedicar-lo, a que tota l'Església posés un poc d'èmfasis, o un gran èmfasis, en aquesta Església missionera, a una Església evangelitzadora, a una Església que ens convida no només a pregar, sinó també a tenir un compromís, com a batejats i batejades, a testimoniar l'Evangeli, especialment en aquells que possiblement el desconeixen o que ningú els ha parlat. Els missioners no deixen de ser grans evangelitzadors, possiblement enmig de moltes dificultats socials, polítiques, econòmiques, i allí on van, lògicament, són testimonis i han de ser testimonis del Crist ressuscitat. També coincidint amb aquesta campanya del Domun, que vam en aquest cas celebrar fa unes quantes setmanes, i amb aquest mes missioner, doncs la nostra diòcesi de Tortosa té la visita d'uns missioners que venen a compartir el seu treball en diferents llocs de missió, amb diferents col·lectius, col·legis, parròquies, grups de catequesi, matrimonis i també, lògicament, el programa aquest de la ràdio, que d'una forma setmanal, doncs el compartim amb tots vostès. No volíem ser menys, i volíem també, en aquest cas, compartir amb ells el seu testimoniatge. Per això aquesta tarda tenim un missioner, Antonio Calvera. Molt bona tarda, Antonio.
Hola, bona tarda.
Missioner Combonià. El primer que li preguntem és a on ha estat vostè de missió?
Jo he estat 17 anys a l'Àfrica, 5 a Etiòpia i 12 a Sud-àfrica.
Mm-hmm. ja que dic que quan un torna d'aquesta missió es troba en una altra realitat molt diferent. Explica'ns, no?
Es troba estranger a casa seva.
Exactament, perquè suposo que en aquests anys, en 17 anys, a part de que ha plogut, també la societat més occidental, més del benestar, ha canviat. Sí. Pot ser negatiu.
Sí, sí.
Pot ser negatiu. Abans de parlar d'això, abans de parlar la tornada, no? com s'ha viscut, anem a parlar de l'anada, no? Per què? Per què vostè va decidir, en aquest cas, anar a sortir? En aquest cas, d'una comoditat, no? De també estar aquí a casa seva, com deia vostè, no? A anar, en aquest cas, a l'Àfrica.
Home, jo a veure, tècnicament, és allò que se'n diu vocació adulta, no? Jo estudiava a la universitat i pues, va haver un moment pues, que hi ha coses que comencen a donar voltes al cap, no? I un es comença a plantejar algunes realitats i algunes coses, i aleshores pues, a través de contactes pues, vaig conèixer aquesta congregació que no era gaire coneguda, dels missioners combonians, a l'any 1968, i pues, vaig començar la meva formació allí, el noviciat. Després, com que jo venia de la universitat, doncs vaig a la filosofia que he d'estudiar per ser capellà, doncs la vaig escurçar una mica, després teologia, i després ja, doncs, un cop ja ets membre total de la congregació, doncs alguns anys em vaig haver de quedar aquí a Espanya per fer alguna tasca i tot, fins que al final em va dir, bueno, doncs mira, doncs te'n vas a l'Àfrica i te'n vas a Etiopia. I jo dic, uf, Etiopia, i això què és? I pues, vam tindre que començar, i al cap de 5-6 anys pues, vaig tindre que tornar aquí, perquè la feina de l'animació missionera pues, també és molt important a nivell nostre, i al cap d'uns altres anys pues, em van tornar a dir, pues, mira, pues, ara tornes a marxar, i durant 12 anys. I 12 anys, i sempre la mateixa missió, molt content, molt feliç, i ara des de fa uns anys pues, també ja dius, home, pues, mira, ja no pot pretendre tindre la salut i la força de sempre, i bueno, pues ara pues segueixo sent missioner i missioner combonià, però des d'aquí pues, treballant, pues, compartint tot això que hi ha après a Àfrica, donant a conèixer una realitat tan desconeguda i tractant de viure amb la gent, això, en un país que a vegades resulta una mica estrany, perquè veus que es mou del país amb uns altres paràmetres, no? I sembla que això de la missió ja ha passat una mica a la història, o ho entenem una mica malament, no? Jo sempre ho dic, no?, que la missió hem d'entendre-ho clarament, no és anar a convertir negrets, ho dic amb tot el respecte del món, no?, però és una frase que s'ha fet servir molt. És anar a compartir pues, tantes i tantes coses que després tot això resumeix en anar a compartir la paraula.
Suposo que possiblement, no?, i crec que deu ser així, el cor de la gent a Àfrica és diferent del cor de la gent occidental, on ja d'alguna manera està més saciada de moltes coses.
Sí, potser sí. Potser aquí ara vivim la pobresa del tindre-ho tot. Que això per mi és molt, molt, molt preocupant, molt curiós, no? Veus que quan dones xerrades a col·legis i tot, no? Veus que preocupa molt a la gent jove, sobretot els més joves, però preocupa molt el, bueno, i allí quan estaves allí, què tenies, com t'ho feies, com podies, o sigui, tenim aquesta pobresa que sembla que ens falti fantasia, originalitat i creativitat, no? En canvi, quan un va allí, pues, es troba amb una vida molt especial, molt concreta, diferent de la d'aquí, i a nivell eclesial també, un que diu sense cap vergonya, jo, parlo de mi, una vida pues, molt més rica que aquí.
La seva tasca més en concret a l'Àfrica, en què consistia en aquestes comunitats?
Home, doncs pues mira, jo la tasca en concret era una tasca a la missió, la tasca parroquial, però resulta que a Etiopia pues, vaig acabar sent de la missió, hi havia una escola de que hi havia 800 alumnes, no? I vaig acabar pues, portant la direcció de l'escola, perquè hi era un lloc on feia falta una base de formació, de l'educació, perquè el govern no se n'en preocupava gens, no? Pues arribar a Etiopia, a Sud-àfrica, que digui, pues em vaig trobar que no, que allò, la pobresa no era la falta de sabates o de mitjons, sinó la pobresa era el racisme, l'apartheid, no? Que la gent pues necessitava ser senzillament escoltada, estar amb el que la pell és de diferent color, no? Perquè quan vaig arribar jo, el Nelson Mandela encara no era president. Uh-huh. I vivíem en un país que tenia una gran constitució, però una constitució que no es podia obeir, perquè deia que els blancs i negres teníem que estar separats. I aleshores tens que compartir una església visquent en zones que oficialment com a blanc no pots viure, no? Perquè estava prohibit, però tenies que saltar la llei també i viure allí. I aleshores parlar amb la gent i estar amb la gent i interessar-te per les seves coses, perquè les seves coses per mi eren tan importants, no? I sapiguem que moltes vegades en aquells moments jo vaig estar quan va haver-hi el primer referèndum de la nova Constitució, la primera vegada que és el de les eleccions que va sortir elegit Nelson Mandela, i es parlava d'una nova Sud-àfrica. Doncs vinga, doncs anem a construir aquesta nova Sud-àfrica. Com? Doncs bueno, estan aquí, visquen aquí, compartint amb la gent, coneixent la seva realitat, no? I sentint-te solidari amb això, amb una pobresa d'unes persones que deien, no, és que millor el meu problema és perquè com que tinc la pell d'aquest color, doncs no em deixa fer el que vull, no? I això a vegades donava molta, molta tristor, molta, molta.
COPE Vinaròs. 101.6 FM.
Jo no sé, receptivament, es va trobar, quina diferència hi havia entre aquesta recepció de la gent, en aquest cas a l'Àfrica, respecte a la societat d'aquí, no només en l'actualitat, no? sinó també en el moment en el que va marxar.
Home, jo sempre ho dic, que aquí vivim una societat que tenim tot. I aquí, pues, la societat que a Etiopia, pues, als anys 80, i no va ser la primera ni ha estat l'última, hi va haver-hi pues, una gran sequera, hi havia una guerra civil, hi havia un seriós problema econòmic, de fam, etc etc. I a Sud-àfrica, pues, el problema del racisme, de l'apartheid, no? Que frustrava moltes iniciatives i moltes idees de la gent i moltes ganes de fer coses, no? I l'Església, pues, era potser l'única que estava present d'una certa manera, no? I no podies ni cridar ni protestar massa sempre que es pogués. Però el fet que estessis on estaves i que fessis l'esforç, i tot el fèiem, de parlar les llengües locals, etc, i com a capellà, pues, dir la missa amb la llengua local i tot, pues, ja deien, home, és que aquests són diferents, no? Aquests són diferents perquè aquests estan amb nosaltres. I quan va arribar la nova Sud-àfrica, pues, ser optimista i pues, treballar amb la gent, no per construir escoles, perquè això se n'encarrega el govern, no? Però per dir alguna cosa, o hospitals, però sí que participar del goig d'aquesta gent i participar de l'alegria i participar que vinga, va, donem un pas endavant i autoconvencem-nos que tots tenim una dignitat i com a cristians pues, una gran dignitat de fills de Déu, no? Està clar, això, mm-hmm. Això és fonamental.
Jo no sé si un repte que tenim aquí a casa nostra és veure a l'altre, al de fora a vegades, com un fill de Déu, no com un estranger o com un estrany, no? Jo no sé si és aquesta la mateixa actitud la que es viu a fora, no? Vostè que lògicament també hi venia de fora i venia en aquest cas a compartir, com vostè ha dit, no?
Home, mira, a Sud-àfrica, la presència del blanc era sempre mirada amb molta atenció, perquè el blanc sempre havia sigut el que havia dominat. Però quan es trobaven un blanc com nosaltres, que estaves amb ells, que vivies en zones dels negres i que parlaves el seu idioma i que et ficaves amb les seves coses i que parlaves amb ells, et deien, no, i aquest ja és aquest és diferent. Aquest ja no és com els altres, no? I petits detalls. A vegades, jo sempre he dit que almenys els anys que vaig estar a Sud-àfrica, l'autèntica tasca va ser estar. senzillament estar allí i demostrar que ells són importants per tu i que els estàs escoltant, i com a mossèn i com a capellà, pues, que estàs allí senzillament. I això per mi no és fàcil, perquè nosaltres els occidentals sempre tenim l'obsessió de fer l'activisme, no? Hem de fer això, hem de fer allò, hem de construir aquí, hem de construir allà, i allí era la presència de l'estar, i el compartir.
A nivell de vocacions pròpies d'Àfrica, s'està movent? Hi ha vocacions a la vida religiosa, a la vida missionera i a la vida sacerdotal?
Home, els comunians no ens podem queixar. En aquest moment, el superior general de la congregació de tot el món és un africà. Que ja és, i la majoria de les nosaltres cada estem presents, les nacions estem presents en diem províncies, la majoria, no totes, menys una, les províncies que estan a Àfrica, els provincials són tots africans, són tots del lloc. O sigui que això és una prova, és un camí. Després què passarà? Pues no ho sé, no en tinc ni idea, perquè això és l'obra de... Jo sempre m'agrada parlar, però això és obra de Déu, no l'obra nostra. Si fos obra nostra, haguessin anat les coses d'una altra manera, segur que seríem pitjor. Perquè a vegades ens creiem que ho fem tot bé, no? I Déu sempre ens diu, et va dient les coses d'una manera molt especial, però nosaltres ens en podem enorgullir de que ja, pues, ja el nostre superior general, pues ja és africà. Ja, això vol dir que hem donat, i com, home, com a convenir, pues, aquella famosa frase del fundador de Sant Daniel Comboni, que deia que es té que salvar Àfrica per l'Àfrica, quan va dir al segle XIX, però van pensar que estava boig, no? I ara resulta que no, que tenia tota la raó del món, no? No som nosaltres els salvadors que anem a ensenyar a aquests pobres que no saben res. Estem nosaltres per compartir, i aleshores, pues ja, en aquest cas, ja digui, ja hi ha una prova ja molt clara d'un superior general que és africà. I hi ha de vocacions, n'hi ha.
L'obra comboniada certament és més extensa, no? No només a Àfrica, sinó també en molts altres llocs.
Estem a Hispanoamèrica, sobretot a països afroamericans, amb indígenes, i ara s'ha començat a obrir alguna cosa a Àsia, a Filipines, i s'ha obert ja alguna cosa també a la Xina continental. Això és una cosa que es va molt a poc, molt d'això. No ens podem cenyir a un senzill projecte geogràfic, no?, que el fundador el va pensar i tot, però ens hem d'anar obrint altres realitats i altres necessitats d'una església que va canviant i que ens va demanant més.
I amb aquestes paraules, doncs, posem el punt final aquesta tarda. Tarda en què hem volgut compartir amb vostès també el testimoni d'un missioner, Antoni Calvera, que des de l'Àfrica ha volgut compartir el goig de ser bateixat i de compartir-ho amb els altres. Els deixem ara amb les paraules del nostre bisbe, l'Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
La celebració del mes missioner extraordinari, que ha tingut lloc durant el mes d'octubre passat, és una bona ocasió perquè recordem els grans missioners que la nostra diòcesi ha donat a l'Església Universal. Per data de naixement, el beat Jacint Orfanell el segueix Sant Pere Màrtir, Sants i Jordà. Va néixer a Ascó el 3 de setembre de 1680, on és batejat el mateix dia a l'església parroquial. Als 10 anys, marxa a Lleida a estudiar, acollit pel seu oncle Miquel Jordà, sacerdot en la catedral d'aquesta ciutat. 7 anys més tard, ingressa en el convent dels dominics i al cap d'un any de noviciat fa la professió solemne. Després de l'ordenació sacerdotal en 1704, va romandre allí 4 anys més, fins que en 1708 els seus superiors el destinen a Saragossa. Durant alguns anys es va dedicar al ministeri de la predicació en diferents pobles de l'Aragó i de Catalunya. després de manifestar als seus superiors el desig de ser missioner, en 1712, juntament amb altres companys, partí cap a Filipines, on arribaren l'agost de l'any següent. Durant 2 anys, aprèn xinès a Manila i en 1715 parteix cap a la Xina, a la província de Fujian, on va desenvolupar una immensa tasca evangelitzadora. En 1729 començaren les dificultats per als missioners i es refugiaren en Cantó. És llavors quan el nomenen bisbe de Mauri Castro i vicari apostòlic de Fujian, i on rep l'ordenació episcopal. Expulsat de Cantó, es refugia a Macau. Allí va desenvolupar una intensa activitat evangelitzadora i va escriure una apologia de la religió cristiana. En 1738 torna a Fujian, on es va dedicar a cuidar la fe dels cristians clandestinament i superant moltes dificultats a causa del clima de persecució i de la seva delicada salut. El 30 de juny de 1746 va ser empresonat i traslladat juntament amb altres missioners a Foxeu, on patí tortures i interrogatoris humiliants que en cap moment van fer trontollar la seva fe. El bisbe Serrano, company seu a la presó i testimoni dels fets, va escriure una relació del judici al qual va ser sotmès el nostre sant. En el seu informe, conta la paciència que va tenir enmig de tant sofriment, confortat pel record de la passió de Crist. Quan li preguntaven el motiu que l'havia impulsat a anar a la Xina, responia que era el desig de la salvació de les ànimes i la certesa que rebria el premi de la vida eterna si patia la mort per l'Evangeli. Manifestà obertament que la seva missió consistia a ensenyar a creure i estimar Déu, sense la qual cosa és impossible salvar-se, i que eixa fe es fonamentava en el testimoniatge de la Sagrada Escriptura. Per la seva confessió de la fe, va ser condemnat a morir degollat juntament amb altres 4 missioners. La confirmació de la sentència per part de l'emperador no arribà fins al 24 de maig de l'any següent. Rebé la notícia el mateix dia i es preparà per al martiri, que va tenir lloc 2 dies més tard. Va ser beatificat pel papa Lleó XIII en 1893 i canonitzat per Sant Joan Pau II l'1 d'octubre de l'any 2000. Que el seu testimoniatge ens ajudi a valorar la fe que vam rebre en el nostre baptisme. Fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.